Festa, festa.
Cultura popular i tradicional a la ràdio.
Vostè el va veure, l'eclipsi, o no, senyor Carbó?
No, masses núvols.
Eh que sí? No?
Tot i així es va
creure. Ah, no, però jo tampoc no volia mirar perquè diu que feia mal la vista. No, si no tenies les ulleres adequades.
Tot i així, el que sí que és cert és que per exemple, d'un company meu de Badalona canviava les fotografies des de Badalona, perquè ell sí que va poder fotografiar-les i, bueno, però el vam seguir per les xarxes. Això ja és això, no?
Però llavors, o sigui, si tu agafaves i posaves la màquina així, mirant en l'aire per fer l'eclipsi i no miraves, no et feies mal després veient la foto no feia
no
mal?
No fa mal la foto. Ah, però veu, això, les xarxes van servir per això, també.
Sí, no, jo ho vaig veure per la tele, que em va agradar molt. Vull dir que, sap, però vull dir que no allò d'anar a mirar allà...
Aquesta gent que està aficionada...
Oh, hi ha una gent obsessionada.
Sí, hi ha gent que realment té una afició pels temes notaris, els temes astronòmics i tal.
Com un mirall,
una bogeria, hi havia telescopis amb filtres a punt a totes les facultats de física, gent als terrats, escolti, una cosa...
Sembla mentida. I amb l'habitual, que és que se'ls hi vagi el sol a la gent, perquè hi ha molta gent que els hi desapareix el sol i no se n'adonen, i en canvi un dia que la lluna fa una atrapalleria, miri quina expectació. En fi, no hauríem de trigar, perquè segur que hi ha molta expectació també per saber com serà aquest festa-festa que comença ara mateix. El festa-festa que tindrà una data d'estrena serà el divendres 27 de març de 2015 en la nostra web www.festafesta.net, que serà el número 259 de l'època internàutica i concretament el 2048 de tota la seva història. Des de fa 25 anys en les antenes de primer d'una emissora de Ràdio 4, però després doncs,
i ara de moltes.
I ara de moltes, ara com? De moltes. Miri, vostè mateix,
ja miri, goti, a Ràdio Bellpuig, a Ràdio Caçada de la Selva, a Ràdio La Vall de les Preses, a Ràdio Municipal de Terrassa, a la Ràdio Palau, a la Ràdio Edit, a Ràdio Palau de Palau Solità i Plegamans, a Ràdio Vallromanes i a Ràdio Calella.
Totes aquestes emissores ens suporten des de fa temps, i és d'agrair, això, és molt d'agrair. Escolti, avui farem un programa una mica especial perquè seran totes reposicions, per reposar, diguéssim, No, o sigui, miri, que m'ha sortit una frase molt bona, Reposar per reposar.
És que estem com ja nosaltres mig vacacionals.
Tornar a emetre coses per descansar,
Sí.
Pots dir reposar per reposar.
Sí, exacte.
Que queda bé.
Sí, perquè de fet estem com de mitges vacances.
Però tot vostè.
Jo ja estic ara com m'estan sentint la gent.
No.
Ja ho estic del tot.
Ja està de vacances i ha marxat aquest
home. Adéu.
I en canvi, aquí, doncs, escolti, Mials i jo i molta altra gent.
La tinc a la porta, la maleta.
Hem d'estar treballant perquè, clar, algú ha de mantenir el país mentre la gent se'n va de vacances, vull dir que ja ho veuen, no? Jo he fet una columna que no l'he feta, sinó que l'he reposada, també.
Sí, també he treballat molt, veig.
També. He recuperat una columna que vaig fer ja fa unes quantes setmanes santes, que parlava de les meves batalletes d'aquelles setmanes santes de quan jo tenia 15 i 16
sí,
anys.
Aquelles en blanc i negre.
En blanc i negre, gairebé, si sí,
grisoses.
Dir, amb una sola televisió, amb tot tancat, amb... Sí, amb una sola televisió.
Quan diu una sola televisió, que quedi clar que no vol dir amb un sol aparell.
No.
Vol dir amb un canal.
Amb
que
un
era,
sol canal.
Que als moderns, modernament en diem la U. Però sí. Què en dèiem allà llavors?
Era la 1. No,
però
uno,
no en dèiem la 1,
Era Televisió Espanyola, ja està, i després hi havia l'UHF.
Sí, que era la 2, li dèiem l'UHF. Mira què fan l'UHF.
Exacte, doncs pues no, a la 1 només, perquè l'UHF...
Però no en dèiem la 1. Bueno, és que clar, posa la tele,
clar, què vol dir-li. Escolteu, doncs, aquesta...
Molt plural, tot plegat.
Sí, aquesta columna que vaig titular en el seu moment i que continuo titulant fins ara, Setmanes Santes.
Festa, festa.
La columna.
Quan em poso davant del Word en blanc amb la intenció d'escriure una columna com la que segueix, penso, Jesús, ja tens una edat, xaval. Això que vols explicar, per molts dels que et sentin o llegeixin, serà una batalleta. Els semblarà un cuento xino, ciència-ficció retrògrada. Malgrat tot, m'hi poso. I és que avui us volia parlar de la imminent arribada de la Setmana Santa. A partir del proper divendres i durant uns 10 dies, la societat es transformarà. Obrirem un període essencialment d'oci en el que tothom, o quasi tothom, es prepara per gaudir d'unes minivacances per a la relaxació, per fer turisme o, senzillament, per a la disbauxa, després dels primers mesos de l'any plens de tràfics i preocupacions. I no és que no ens sembli bé, ens sembla òptim. Fins i tot el festa-festa farà en les dues properes setmanes uns programes més relaxats, plens de música i amb reposicions d'alguna secció. Nosaltres també farem una mica de vacances. Però la memòria i els records no perdonen, i no puc evitar comparar aquesta Setmana Santa del 2011, que tenim aquí mateix, per exemple, amb les Setmanes Santes dels anys 70. És un record sa, agradós, complaent. No el provoquen ni l'enyor ni la nostàlgia. Simplement recordo, gaudeixo del record. I recordo una religiositat exagerada i hipòcrita. Recordo els diumenges de Rams multitudinaris amb els palmons farcits fins on arribava l'economia familiar de figuretes, rosquilles i rosaris que difícilment arribaven a casa una vegada acabada la benedicció. Recordo les palmes i els palmons penjats als balcons. Recordo les processons i el peix a tots els àpats. Recordo els avorrits i inacabables dijous i divendres sants, perquè aleshores el dijous també ho era de sant, i el dissabte era de glòria, i el diumenge de resurrecció. Recordo que a la ràdio només feien música sacra i que a la tele s'hi programaven un any sí i l'altre també pel·lícules de les de romans. Ben-Hur no fallava quasi mai i a més gaudíem, i no ho dic amb sornegueria, de grans títols com La túnica sagrada, Rei de reyes, Los diez mandamientos, Quo vadis i una que es repetia també sovint de producció, diguem-ne, pròpia, l'inefable Marcelino Panivino. Recordo l'expectació que va provocar a finals dels 70, ja mort el dictador, la programació per primera vegada de Televisió Espanyola, la única que hi havia aleshores, de l'Evangeli segons Sant Mateu de Pierpaolo Pasolini. Recordo que a partir del dijous, i especialment el dijous i el divendres, tot estava tancat. Bars, discoteques, sales de festes... Tot ha canviat. Només una cosa estava entre cometes oberta aleshores i ho continua estant ara, la cultura popular. Més enllà de la religió i del fanatisme, les manifestacions de cultura popular han seguit presents per la voluntat, el coratge i la dedicació dels seus conservadors i activistes, sense més modificacions que les inherents a l'evolució de la vida. On podrà dir «la Setmana Santa ja és cultura popular»? Particularment no hi estic d'acord, no pas en el seu conjunt. Potser algun dia ho arribarà a ser, ho reconeixereu de seguida. Serà aquell dia en el que els que se'n diuen practicants la respectin com a tal.
I ara anem per presentar un tema musical. Què li sembla a vostè? Vostè no recordarà d'això. En els anys 80, que és quan vostè tenia l'edat que ja tenia els anys 70...
I als anys 80 ja tenia ús de raó.
Sí, però als 70
no. He figurat ús de raó, no n'hi he tingut mai.
Als anys 70 vostè anava amb calça curta, encara.
No, jo a l'any 70 anava amb bolquers.
Amb bolquers, per això. Que jo li estic parlant dels anys 77-70, després de la mort del dictador...
Això sí que me'n recordo.
Se'n recorda perquè era molt petitet, vostè. Però vostè no valorava que fessin la passió segons Sant Mateu de Pasolini per la tele, en aquella edat.
No, bàsicament em semblava bastant rotllo i no crec ni tan sols que ho veiés aquella hora, no. Perquè clar, això devia posar-se més enllà de dos quarts de nou del vespre.
Va ser una cosa gravíssima.
I a mi aquella edat jo anava a dormir dos quarts de nou.
No, era, home, era distret i a més tot estava tancat. És veritat que tot estava tancat, és que és brutal.
I les ràdios emetien el que emetien.
Doncs sí.
Música bàsicament sacra.
Sí. Clar, encara no havia començat el Festa-Festa, vull dir que, clar, no... I faltava alguna cosa a la radiodifusió catalana encara, vull dir que ja m'entén, no?
Però tot i així era fruit d'una societat molt rància, eh? Molt... Com li explicaria? No era un tema de devoció o de creences, eh? No. Hi havia un tema aquí a darrere molt, molt més subtil.
Hi havia de tot. Hi havia
i
de
molt
tot.
Xungo.
Però sobretot hi havia repressió per poder expressar el que volies i a més hi havia molta foscor. Jo recordo
allò. És un
recordo...
gris que pesa.
Exacte, un gris
pesant,
fosc.
Un gris merengo. Un gris pesant.
Escolti'm, va, senyor Carbó, deixem estar els grisos i anem per altres coses.
Un
i ara...
gris plom.
Ai, que
què
sí,
li sembla?
Home. Un gris plom, exacte, com tots els colors del verd aquells. Escolti'm una cosa, bien. Apassionada, una sardana del mestre Joaquim Serra, perquè no he volgut posar ni la passió segons Sant Marc, ni la de Sant Mateu, ni cap, ni la de Sant Bartomeu, ni cap.
Segons Sant Bartomeu?
És igual.
Què diu?
Hi ha una sardana molt coneguda, l'Antoni Catalàs, que es diu la processó de Sant Bartomeu.
És diferent,
no?
Sí, home, sí. Es toca dalt la vila, em sembla, cada any a Sitges,
sí.
Oi?
Però no, he passat, mira, posem Apassionada, que és una sardana del Joaquim Serra, que a mi m'agrada molt, i per posar una sardana del Joaquim Serra sempre qualsevol excusa és bona i que la interpreta la Cobla de Cambra de Catalunya. Apassionada. Va per les passions, això. Thank you.
Apassionada, una sardana de Joaquim Serra i Coromines interpretada per la Cobla de Cambra de Catalunya.
I ara, senyor Garbó, em permetrà que fem l'entrevista tal com la...
Com la teníem prevista.
Com està prevista, deixem estar allò de, pel telèfon
res,
i tal.
Sense accidents, perquè si no se'ns en va tot el temps, però, no fem res, no expliquem res.
Clar, vam començar a parlar una miqueta la setmana passada del 125è aniversari de Joan Amades i Gelats, dels actes que l'Atge, aquest Atge, l'agrupació cultural Joan Amades, impulsarà doncs, a dintre d'aquest proper any que estem d'alguna manera encetant encara i que comemorarà aquests 125 anys de la vida de, vaja, vull dir, del naixement del gran mestre folclorista Joan Amades i Gelats, i tenint l'oportunitat de parlar-ne amb el president de l'agrupació de l'Associació Cultural Joan Amades, que és el mateix Amadeu Carbó, el nostre benvolgut company i amic, no? Puc dir-ho, no?
Bueno, va, sí, va, sí, va.
Doncs tenint l'oportunitat de parlar-ne amb ell, doncs val la pena que ho fem, i sense fer les tonteries allà del telèfon i aquelles coses que vam fer la setmana passada, que ja ens ho van passar bé, ja està. Senyor Carbó, que hi haurà diferents... Bé, de parlar de Joan Amades, en aquest programa ho hem fet abastament, jo em fa la feta que...
Per nosaltres sempre ha sigut any Amades en aquest programa.
Exacte, sempre n'hem parlat.
Des de fa molts anys.
I tenim la nostra secció Fons Amades amb el Toni Serés, i tenim moltes referències a Joan Amades en moltes de les moltíssimes seccions que estan emmagatzemades a la nostra web, però hi ha, doncs, vaja, aquest any serà un any especialment Amades amb el 125 aniversari del naixement, i hi haurà diferents coses. Ens va parlar ja d'aquestes accions editorials, com és la presentació que ja va tenir lloc de la petita història de Joan Amades, és així?
Sí, senyor, sí? Amb il·lustracions de Pilarín Vallès, és una d'aquests àlbums que passen a engruixir les petites històries de molts i molts i molts de molts temes que ha tocat a aquesta editorial,
i tindrem...
que fa una edició molt atractiva per tothom.
Efectivament, amb els dibuixos inconfusibles de la Pilarín. I després tindrem també aquesta publicació d'un canamàs que estarà dedicat, doncs, a aquesta història, no?
A nivell de publicació, a nivell de publicacions editorials, aquest canamàs que està previst, doncs, que surti al novembre, és, diguéssim, un pes pesant. És a dir, hi haurà 15 autors... que duran 15 visions des de les seves disciplines, i molts d'ells no són precisament coneguts per haver treballat temes Amades, però que el coneixen profundament, i que ens donaran una altra visió a la que estem acostumats a conèixer. Si més no, sumaran coneixement al que ja tenim, perquè ells en aportaran de nou.
Això pel que fa a les seccions editorials. Hi ha, 8...
hi ha una tercera, eh?
Sí?
Tercera,
ah, sí?
Que l'impulsa la Fundació...
Això ho han de posar vostès aquí, perquè
la Fundació Alícia, amb l'Ajuntament de Sant Quintí de Mediona, que és les receptes de l'Amades, tema gastronòmic.
Ah, molt bé, això està bé.
Sempre. Això sempre està bé. Això sempre triomfa.
Sempre, sí,
això és èxit, segur.
Tenim també accions expositives, diverses exposicions que n'hi han donant voltes, no?
Sí, a partir de l'èxit que va tenir en el seu moment Joan Amades, La memòria del poble, que és una exposició molt, molt senzilla en el sentit de requeriments tècnics, que permet que vagi a tot arreu. No cal ni un endoll, si vols. Però en aquest esdeveniment el que s'ha fet ha sigut, per un cantó, l'ICUP, l'Institut de Cultura de Barcelona, ha fet l'esforç de produir-ne dos exposicions per abastir el mercat barceloní, i per què no, el català també, si cal. Però després comptarem, per exemple, amb la col·laboració del grup cultural Les Garrigues de Lleida, en què en tenen una còpia i que ells la faran girar, doncs, pels municipis de les comarques de Ponent, Pirineu i Aran. Per un altre cantó, Òmnium Cultural del Penedès donarà cobertura a les comarques de voltant del Baix Penedès, i que és amb aquesta mateixa memòria del poble. Però encara n'hi ha una altra que la farà girar la Roda, la Fundació La Roda, pels 45 municipis que té entitats adherida. I després hi ha allò, la cirereta del pastís...
Que és això, que ens anem a Anglaterra.
Ens anem a Anglaterra amb una exposició que ja, de fet, en català es diu Ballar al Moro, i que ha tingut molt d'èxit, però que en aquest cas es dirà Dancing the Moor.
Dancing the
Moor, que això és una iniciativa que fem amb la Universitat Rovira i Virgili, el grup L'Airem de la mateixa universitat, el Museu Etnològic de Barcelona i nosaltres, l'Associació Cultural Joan Amades. Aquesta presentació es farà a la Universitat de Leeds, dins del marc, atenció, de l'International Medieval Congress, que se celebrarà el juliol del 2015.
Déu-n'hi-do. Hi ha moltes més coses, com dèiem, moltes conferències, xerrades, per exemple, no?
Sí, això en tindrem moltes. Això ja l'hi dic ara. Ara ja li puc dir que n'hi ha un cicle que ja es pot... ja s'iniciarà el 6 de maig, que es diu Com es va escriure. És com un make-off, però en aquest cas... En aquest cas literari. I és un cicle de 4 xerrades que, després de 15-20 anys gairebé, les persones que vàrem treballar amb materials inèdits de l'Amades, doncs ens trobarem, patarem la xerrada i explicarem què realment ens vam trobar i cadascú quina solució va trobar per treballar amb aquells materials. És a dir, pot ser molt curiós perquè hi ha moltes anècdotes. I després el cicle que ja existeix, que es diu Estació Xerrada Amades, són 4 conferències que normalment sempre cauen entre els solsticis i els equinoccis, a la data més propera, i que aquest any serà molt i molt, molt i molt Amades, i que ja han començat, perquè la Montserrat Garric l'altre dia ens va fer una conferència excel·lent, preciosa, sobre la relació o, per dir-ho d'alguna manera, la semblança de Joan Amades i d'Aureli Campmany, els dos folcloristes, no? Va ser fantàstic, vam descobrir moltíssimes coses.
Hi haurà altres accions a l'espai públic i accions festives, també. Una de les més importants, bé, de fet, la proposta de que hi hagi un monument al barri del Raval dedicat a Joan Amades,
sí.
Aquesta és important, i després una acció grafitera, per
sí.
exemple.
Sí, nosaltres volíem, des de l'associació, que hi hagués un diàleg entre la tradició... Joan Amades, com a persona que neix al 19 i mor a la meitat del 20, i que ara en el 21, estètiques i llenguatges molt contemporanis i molt urbans, si vols, doncs poguessin trobar un diàleg amb tot això. Com ho hem fet? Doncs hi ha un grup que es diu Enrotlla.org, amb la gent de l'Orfeo Martinenc i amb el Mercat del Clot. Llavors hi ha una acció grafitera el 19 d'abril al Mercat del Clot, on unes de les persianes, per això es diuen rotlla d'aquesta gent, perquè fan grafitis, utilitzen de llenç, utilitzen les persianes, doncs faran grafitis a partir dels elements de la cultura popular del Clot, i aquesta acció, que és el que preteníem, nosaltres no preteníem que fessin una acció amb Joan Amades, sinó del que hi ha actualment, amb aquests elements, això ho adheriran a la, com a, diguéssim, com a grafiti homenatge a aquest 125è aniversari.
Mm-hmm. Hi haurà moltes més coses. Miri, com a importants també el fet de que la tamborinada d'enguany, el 7 de juny, doncs, estarà dedicada a Joan Amades. També la plaqui internacional que se celebrarà a Turí estarà també dedicat a Joan Amades enguany. Serà del 7 al 9 d'agost de 2015. I també accions formatives, senyor Carbó.
Sí, n'hi ha, que són els campus d'estiu. Per un cantó, el segon campus Joan Amades de Cultura Popular i Tradicional, doncs més que mai serà un campus Amades, i això ho impulsa l'Ajuntament de Sant Quintí de Mediona. El tercer campus de música i balls populars de les Terres de l'Ebre, Matarranya i Nord Valencià, que se celebrarà a Móra d'Ebre, doncs també tindrà un pes important la figura d'Amades, i l'Escola de Música Tradicional Abrenca, Lo Canalero de Roquetes, també tindran present la figura d'Amades aquest any. Més que mai. Ja la tenen present sempre, però més que mai.
També hi ha acords amb molts mitjans de comunicació perquè puguin anar treballant amb això. Hi ha moltes coses més. No sé si vostè vol afegir alguna altra cosa, perquè se'ns acaba el temps.
Se'ns acaba el temps,
senyor Carbó.
La gent que ens escolta.
Ja sap que la ràdio és així.
Calli!
No, home, que ara estic tractant com un convidat.
Sí, però jo li dic que calli perquè el temps me l'està menjant.
Exacte,
a veure, què podem fer per adherir-nos a aquesta proposta? Associacions, federacions, entitats, mitjans de comunicació que vulgueu jugar-hi, per dir-ho d'alguna manera, que us sentiu atrets per aquesta proposta, i podeu afegir el que vulgueu. Només heu de fer anar a la pàgina www.joanamades.cat, baixar-vos el logotip del 125è aniversari, que allà està ben visible, i col·locar-lo a les vostres programacions, i comunicar a un correu electrònic que és 125@joanamades.cat el lloc, el dia i l'hora de l'acte que voleu fer. Què es farà amb aquesta informació? Es llistarà en un calendari públic, que ja es pot consultar, ja hi ha moltes coses, i en aquest calendari públic es anirà construint l'any Amades. Sempre diem una cosa, aquests 125 anys de naixement de l'Amada sabem com comencen, però no sabem com acaben, que aquesta és la gràcia.
Nosaltres sabem com comença l'entrevista i també com acaba, dient-li moltes gràcies al nostre convidat, senyor Amadeu Carbó, president de l'Associació Cultural Joan Amades, gràcies per visitar els micròfons del Festa Festa i fins una altra vegada.
I ara torno a posar-me el barret de locutor?
No, ja se'n pot anar,
adéu.
Ja estic dient que adéu, que se'n vagi. Ara, perquè ara, sap què passa, senyor Carbó, que ara tenim una dita Rafany, que també l'hem reposada perquè ha de ser una que parli de Setmana Santa.
Sí,
i n'hem trobat una que és perfecta.
I va molt bé com a colofó d'aquesta entrevista.
Doncs sí.
Endavant les atxes!
Fes ta festa.
Dites i refranys. Amb Víctor Pàmies.
Endavant les atxes. Sense atxes ni destrals. Som-hi, va. Les atxes són els ciris grossos que obrien el pas en determinades processons de Setmana Santa. Primer passaven les atxes i després la resta de la processó. Era l'indicatiu que la processó avançava. Talment com quan en la construcció d'un castell les gralles comencen a sonar quan pugen els terços, terços amunt. Ara és un crit d'ànim determinat per emprendre una decisió valenta i decidida. Quan ens donem ànims per emprendre una acció, malgrat les dificultats que s'endevinen. Doncs això, endavant les atxes.
Festa, festa!
Endavant les atxes, senyor Garbó. És una expressió que trobo tan brutal i tan interessant. I tan... És que és veritat, vinga, som-hi. Vinga, hem de tirar endavant. Hem d'acabar el programa avui, senyor Garbó.
Doncs va, acabem-lo d'una vegada, però encara ens queden seccions,
ens queda molta estona,
cosetes.
Ens queda molta estona, però vull dir que si no anem endavant les atxes no acabarem mai.
I ara què anem?
Ara toca un tema musical, que jo he volgut triar un tema que, miri, que dius, per què va lligat amb la Setmana Santa? Doncs no. Va lligat amb... No.
Perquè l'he donat la gana.
És un tema preciós, és una sardana del mestre Josep Serra, ja que hem posat una de son fill, del Joaquim Serra, doncs ara podríem posar una del pare que no en posem mai. I està molt lleig, això. Està molt lleig. I és una sardana que es diu Miratges i que vaig descobrir amb un enregistrament que vaig tenir l'honor de produir amb la col·laboració que va fer la Cobla Sant Jordi Ciutat de Barcelona amb el mestre Antoni Rosmarbà. Això era l'any 2000, concretament. I vaja, vaig tenir l'honor de poder produir artísticament aquest disc, treballar amb el mestre Antoni Rosmarbà, treballar amb els companys de la Sant Jordi, estimats, i que ja feia molt temps que hi treballava. I vam descobrir algunes peces meravelloses. I aquesta, ell va voler gravar, el mestre Antoni Rosmarbà, les seves sardanes i les que més li agradaven dels clàssics, la que va triar de Josep Serra, eren aquests Miratges meravellosos. Escolteu-la.
Thank you.
Miratge és una sardana preciosa escrita pel mestre Josep Serra i Bonal l'any 1929, que hem sentit en versió de la Cobla Sant Jordi Ciutat de Barcelona, dirigida per Antoni Ros Marvà.
Festa, festa!
I ara venen tota una sèrie de recuperacions, de reposicions, allò que dèiem al començament, reposar per reposar, no?, d'alguna manera, i que una, la primera d'elles, la primera que trobem, és una expediència del senyor Amadeu Carbó que ens parla de passions.
De dites de passions.
De dites de passions, però no de passions, no és que sigui una cosa...
No, de les passions.
No, de les passions aquestes que es fan...
De les passions teatrals.
Teatrals, d'aquestes.
Aquelles que tothom sap com acaba.
Sí, això sí, veus, ho van a veure i...
Algunes acaben abans, però totes acaben igual, eh?
Doncs nosaltres sabem com comença sempre la música de l'espai del senyor Carbó, l'expedient C.
Festa, festa.
Expedient C, amb Amadeu Carbó.
Durant tota la Quaresma i ara ja fins ben entrat el temps pasqual, és temps de passió. Aquesta representació té els seus orígens en els misteris medievals. La passió, representada per actors amateurs, obre el taló a diverses poblacions del territori, com Cervera, Olesa de Montserrat, Esparreguera, Ulldecona i Molins de Rei, entre d'altres, per oferir el drama dels darrers dies de la vida de Jesucrist, gairebé en format de tragèdia clàssica. El fenomen passionístic, molt més estès en altres èpoques que ara, agafa una significació singular a les nostres terres, juntament amb altres expressions del teatre popular. Francesc Massip ho justifica així. La cultura catalana, privada del suport estatal necessari per la creació d'un teatre nacional modern, quan ho fan les distintes cultures europees durant el segle XVI, es va refugiar en l'àmbit més irreductible. Això és en l'esfera de la festa i l'espectacle popular, generalment de tema religiós. D'aquesta manera, les representacions tradicionals d'arrel medieval han suposat la més fidel continuïtat d'una activitat dramàtica ininterrompuda. De fet, no hi ha a Europa un país ni una cultura que hagi conservat amb major puixança la tradició passionística com la catalana. Com veieu, la cosa ve de lluny, tant que la parla, sensible a tot allò que envolta l'activitat de l'home i de la dona, s'ha impregnat d'expressions i dites provinents d'aquesta tradició passionística. Jo n'he fet una tria, que us presento ara mateix. El que queda força clar és qui és el dolent de la pel·lícula. Podríem començar amb Judes, l'apòstol traïdor, que la parèmia el deixa ben retratadet, pobret, amb expressions com «ser fals com un Judes», «podrit com l'ànima de Judes» o «està fet un Judes». Totes tres fan referència a que el personatge és traïdor de mena i quan algú et diu que ets un Judes, no és el millor dia per anar-hi a sopar. El poder tampoc surt gaire ben parat amb les expressions. Per exemple, «fer anar d'Herodes a Pilats», en referència a fer-te anar d'un cantó a l'altre sense donar-te solució. No sé què em recorda tot això. L'altre és rentar-se les mans, en al·lusió al gest de Pilat declinant tota responsabilitat sobre el destí final del condemnat. D'altres expressions fan referència directa al suplici que va rebre Jesucrist com a metàfora de situacions que podem viure en la nostra quotidianitat. Per exemple, carregar una creu, per explicar el fet que hom ha de suportar una situació com a mínim complexa o desagradable, o bé, portar pel camí de l'amargura, quan quelcom és molt dificultós. El camí de l'amargura va ser l'itinerari que Jesucrist va seguir camí del Calvari. I parlant de calvaris, qui no ha sentit mai «això és un calvari», quan vol dir que determinada cosa és de mal passar? N'hi ha moltes més. Plorar com una magdalena, estar fet una dolorosa, ser de la pell de Barrabàs, beure fel i vinagre, posar el dit a la llaga, etc. Si us heu quedat amb gana d'aquest tema, us recomano la lectura d'un apèndix del llibre de refranys i dites de la Biblioteca de Tradicions Populars de Joan Amades. I arribats aquí, us puc dir en paraules de la passió que aquesta secció, consumatum est.
Festa, festa!
I reposem també ara, després d'aquest expedient seu, un altre espai, uns secrets de l'etnològica. El Gustau Moles ens parla avui d'una menja molt especial del Dia de Rams, els currutacos.
Fes de festa.
Els secrets de l'etnològic, amb Gustau Moles.
Imagino que estarem d'acord en que l'espècie humana necessita que en allò que considera digne de ser festejat, de fer-hi festa, cal acompanyar-ho d'un bon àpat. Si no és així, no és prou festa, no és completa la celebració. I no cal oblidar-se dels postres, dels dolços. En un percentatge considerable, les festes assenyalades al nostre país són lligades amb menjars dolços que s'hi elaboren. D'àmbit local o més ampli, aquest és un patrimoni que també hauríem de recollir als museus d'etnologia, però dona molts problemes de conservació. Fins no fa massa anys, la forma més habitual que es coneixia per conservar determinats dolços era comprar-ne i, com a molt, fer-ne una reproducció en guix, per exemple, o fer fotografies per deixar-ne constància. Qualsevol altra possibilitat de conservació estava condemnada al desastre, doncs tard o d'hora el component orgànic dels aliments es degrada i acaba menjat pels corcs o florit de fongs. Una altra però costosa opció era mantenir els aliments en una temperatura, humitat i estanqueïtat a prova de plagues. Complicat, força complicat. D'exemples de dolços amb festes assenyalades n'hi ha molts. Els més clàssics, si ja els coneixeu, són els panellets per Tots Sants, els torrons i les neules per Nadal, els tordells de Reis i de Sant Antoni, les coques de llardons per Carnestoltes, la crema de Sant Josep, els bunyols de Quaresma, les mones de Pasqua, la coca de Sant Joan... Tots ells, molt vius encara en el calendari festiu a casa nostra. En altres ocasions festives també tenim oportunitat de gaudir de dolços. Per exemple, els batejos. Tot i que ja s'ha perdut força la tradició, hi ha els confits. Ja sabeu, tireu confits, que són pudits, tireu avellanes, que són torrades, si no en voleu tirar, el nen es morirà. Això cantava a la guitxalla, en sortir els familiars per la porta de l'església després de la cerimònia. Deixant de banda la inconscient crueltat infantil, per arribar a obtenir algun confit de la família del nadó, en deien peladilles abans. Pel que fa a dolços, me'n deixo un, expressament, que serà el que avui us explicaré i que té un nom per llogar-ne cadires. Gairebé extingit, o molt en perill d'extinció de les nostres contrades, per Quaresma i coincidint amb Diumenge de Rams, hi tenim els currutacos. Sí, els currutacos, que tenen nom de qualsevol cosa, menys de menjar dolç. Així se'ls anomenava a Barcelona, a Gelida i a Vilanova i la Geltrú, com a mínim. A Cervera i a Caldes de Montbui en deien ninots. A Palafrugell, ninos. Al Rosselló, monjos o monges. A Manresa, garlandes. A Duesaigües, al Camp de Tarragona, sí senyors. A Prats de Lluçanès, papus. Però no s'acaba aquí, eh? Al Vallès els anomenen figuretes i al Maresme, a Mataró, senyores i senyors, aquesta varietat de noms l'he trobat ressenyada per Joan Amades i també per Ramon Violant, però igualment en un article de Nicolau Guanyavents a la revista Valors de Mataró de l'any 2005 i en l'article d'una coneguda pastisseria de Gelida en el programa de Festa Major de 2006. Molt bé, però finalment, què són els currutacos? Doncs són unes pastes fetes de farina, ous i sucre que elaboren els pastissers i que s'emmarquen en una diada específica, el Diumenge de Rams, adornant les palmes i palmons que després es beneeixen. Oh, així era fins ben entrat al passat segle XX. Tenen formes molt diverses, com figures humanes, animals, el sol, la lluna, galls, papallones... I habitualment es penjaven de les palmes i palmons. Un cop ben picades i beneïdes les palmes, arribava el torn dels nanos que ràpidament se les menjaven. Al Museu Etnològic de Barcelona conservem una bona quantitat d'aquests currutacos, documentats i recollits per Joan Amades des de les primeries del segle XX. Això sí, van tenir l'encert de fer-ne reproduccions en guix. Però també en conservem de més moderns, comprats a Mataró, que van arribar per una donació al museu als anys 80. I aquests són de debò. Els anem controlant periòdicament i, de moment, no ens cal fer-ne cap reproducció. Però cal estar amatent, tot i que avui encara en fan. Ho hem comprovat i n'hem menjat. I ja entrats en el tema, us vull donar la recepta per si us animeu a fer-ne pels vostres fillols o filloles, si els porteu a beneir a les Palmes o a Palmons. Vet aquí els ingredients. 400 grams de farina, 100 grams de llard, 250 grams de sucre, 5 centilitres de llet, 2 ous, pell de mitja llimona ratllada i canyella en pols. I la preparació és la següent. Treballeu el llard amb el sucre i a poc aneu-hi afegint els ous, la ratlladura de llimona i la canyella fins fer una massa cremosa. Afegiu-hi la farina i la llet i continueu treballant fins a aconseguir una pasta compacta però no dura. Deixeu-la reposar 30 minuts. Estireu-la amb el corró a un gruix d'un centímetre. Amb l'ajut de motlles, retalleu trossos de la pasta de diferents formes i feu-hi un forat a un extrem de cada tros. Poseu-los en safates amb un paper de forn per tal de que no se us enganxin, pinteu-los amb ou i enforneu-los a 180 graus uns 20 minuts fins que s'assequin. I bon profit! Ah, no ho digueu a ningú, però també se'n poden fer i menjar encara que no sigui diumenge de Rams, eh? I els que tingueu problemes dentals, suqueu-los en un cafè amb llet, per exemple. Es masteguen millor. I per acabar, una última cosa. Al segle XIX també se'n deia currutaco o petit maître de la persona que es preocupava molt o massa de la moda i de com comportar-se i parlar davant dels altres. El que avui mateix a casa nostra en diríem un pijo, vaja.
I avui en un programa de tantes reposicions, aquest programa especial de Rams, amb tantes reposicions, avui tenim una cosa en directe, un directe, bé, un directe ja se sap els nostres directes on són, però vull dir que és...
Bueno, en aquest moment precís que setmana, ho estem enregistrant, exacte. És on live.
I que contactem amb el senyor Llorenç Aguilar en aquest moment mateix. Senyor Aguilar, bona hora i bon dia i bona hora, vull dir.
Ole! Ole!
Oh. Ui, com està aquest home?
Sí que estàs barat.
No, home, perquè és que ja això ja estem de festes.
Sí, gairebé, perquè ja comença la Setmana Santa, ja vostè, ja vinga.
Sí,
ja.
Sí, clar, són festes serioses,
Que
serioses.
Que ho celebra molt, vostè.
Sí, una miqueta.
Per què fa, se'n va de viatge o què fa?
Bé, si puc, sí, m'escapo, i tant.
Jo per mi que el senyor Aguilar encara és de les persones que fa, per exemple, el divendres menja peix. Vostè menja els divendres de Quaresma?
Oh, sí, noi, jo això del dijuni ho faig, i tant.
I hi ha molta gent que ho fa, Jo també he de dir-li que jo ho faig, això.
És un costum, és que és com una tradició, està bé això. Escolti, senyor Aguilar, de què ens parlarà avui?
Oh, avui jo us parlaré d'espais d'alliberament.
Ah, caramba.
Ai, que se'ns està descocant.
És que no sé què, aquest home que m'ho diu, jo quan m'ha dit de què parlarà, dic, ah, que bé. Però sí. Jo no entenc res.
Sí, perquè a més és curiós, senyor Aguilar, perquè vostè comença amb un tema i ens porta sempre cap a un altre cantó, sempre.
Espais de...
No, jo sempre sóc línia recta.
Línia
no.
Recta.
Sí, i tant.
Espais d'alliberament, no? Va, doncs, escolti, jo tinc ganes de saber de què ens vol parlar. Li sembla que comencem els seus minuts, senyor Aguilar?
Sí, quan vulgueu.
Doncs vinga, sintonia, endavant.
Festa.
Els minuts de l'Aguilar.
Ole! Bona hora, a tothom. Encara que només sigui per una vegada, si us plau, feu-me cas. Llegim llibres que alimenta moltíssim el cervell i és una cosa bona per a la salut de les persones. Ei, de veritat, de totes. Ja, ha, ja m'ho penso, costa de creure això de totes, però tinc el convenciment que una mica més cultivadets les coses ens anirien molt millor, no? Segur que unes quantes roqueries ens l'estalviaríem de fer plegats. Ben mirat, està superbé que ja des de ben petits agafem afició per la lectura. Ara bé, perquè la cosa funcioni, perquè rulli com cal, uns correctes entorns ens propiciaran que siguin realitat. Ep! Així com les bones companyies i la bona selecció d'obres per descobrir. D'aquí la més que sincera admiració per les bones gents. Llegeixis mares, pares, àvies, avis, educadors, formadors, etc., que a la vora del llit, en llars, escoles, biblioteques, expliquen els primers contes als petits lectors. Ho trobo tan preciós, tan sensacional, que l'elogi que els hi dedico es queda curt. Gràcies. Bé, però, com ja sabem, veritat, els llibres no únicament fan plorar. Alguns també poden fer riure, somiar, pensar, i d'altres emprenyar moltíssim. Ara bé, llavors, quan succeeix això, el millor que pots fer és el mateix que passa quan et menges una mella amarga, que és agafar-ne una altra de seguida, quan puguis, per recuperar el bon gust i, en aquest cas, el gust per la lectura. Per efectuar tot això, el racó on es realitzi també té la seva importància, ja ho crec. Bé, comprenc que d'entrada qualsevol espai pot resultar bo. Només cal tenir predisposició per llegir, no? I aquí, llavors, trobarem gustos per a totes les manies. Eh que sí, ja veureu. N'exposo alguns exemples, com ara, còmodament, assegut al sofà de casa, amb un fil musical de fons, ajegut dintre el llit, relaxat, tot fent temps perquè vingui la son i roncar una estona, estirat damunt d'una tovallola en una platja en cocoters, dret en el metro, amb un llibre als dits. Bé, què us he d'explicar? Qualsevol lloc resultarà vàlid, perquè en el fons només cal tenir entre mans un bon llibre que t'enganxi, el qual ens l'emportarem a tot arreu, com em passa a mi cada dia que m'acompanyen assegut a la tassa de vàter, on us ben asseguro que m'he acabat de polir allí uns quants totxos. Au, una abraçada ben forta i fins a la propera!
I arribem al final d'aquesta edició del Diumenge de Rams, podríem dir, o dedicada al Diumenge de Rams del Festa Festa. Aquesta edició que és concretament, senyor Garbó, la número 2048, la número 259 de tota la història internàutica d'aquest programa i que quedarà penjada el divendres 27 de març de 2015 al nostre web www.festafesta.net i que, vaja, hi farem això. Escolta, i això del senyor Aguilar ho repetirem cada final de mes.
O sigui, ara canviem aquí la dinàmica.
Sí, ara tindrem cada principi de mes, és a dir, la setmana que ve tindrem en el nostre benvolgut
escravalista.
Exacte, l'Octavio Mucano, que ens portarà doncs les novetats que tindrem aquest mes d'abril, que estem a punt d'estrenar, diguéssim.
Sí.
I cada final de mes, l'últim programa de mes, tindrem doncs una de les reflexions del nostre benvolgut senyor Llorenç Aguilar.
I entremig?
Entremig farem el Festa Festa.
Que ens doni la gana. Exacte. Que ens doni la gana.
Doncs vinga, ens acomiadem. Moltes gràcies a tots els que han fet possible aquest programa. El Víctor Pàmies, el Llorenç Aguilar, el Gustau Moles, el Toni Serés, el Nico Alonso, el Ramon Vinyals, l'Ester Estela, la Marta Ibáñez, l'Amadeu Carbó i qui us ha parlat, Jesús Ventura. Tornarem a ser aquí amb vosaltres una altra vegada i ara, doncs mira, com que ho hem fet també i estem tan contents, què fem, senyor Carbó?
Doncs palmes i llorers, per tothom.
Per tothom,
no, en aquest cas és una sardana de Josep Marimon que l'interpreta la Cobla Sant Jordi Ciutat de Barcelona.
Amb ella ens acomiadem, tornem a ser aquí el diumenge que ve amb un programa molt especial que dedicarem a l'Ovidi Montllor. Fins aleshores, adeu-siau.
Adeu.
Thank you.